Hola, benvinguts de nou a aquest programa cinematogràfic que porta per títol Cinerama, aquí a Eixample Barcelona Ràdio. Penúltim programa de la temporada, la setmana que ve tanquem la paradeta i tornarem al setembre, ja que en aquesta calor pues, tothom bueno, va al cinema, lògicament per veure pel·lícules ben fresquets, però també de vacances i altres coses, i nosaltres també ens prenem uns dos mesos més o menys de desconnectar de la ràdio. Serà complicat després tornar, tindrem que fer com un reset i tornar a veure una setmana abans per fer proves, no? Però bueno, com sempre estem aquí, la Conxita Brotons.
Hola, bona tarda.
L'Agustí Martorell.
Hola, què tal?
I un servidor, el Joan Ribas. I en aquest programa corresponent al cap de setmana del 4 al 6 de juliol parlarem lamentablement de la desaparició d'un dels grans mestres de la música per cinema, l'Alo Schifrin. També parlarem d'algunes pel·lícules que hem pogut veure, bàsicament jo, perquè crec que la Conxita únicament ha vist una. És Megan 2.0, una pel·lícula de la setmana passada que crec que no vaig arribar a parlar d'ella, i també algunes d'aquesta setmana, Diamanti, que ja vam parlar quan es va fer el BCN Film Fest,
per sobre, sí.
Una cena i lo que surja, un remake d'una pel·lícula catalana dirigida per Cesc Gai, sentimental. Uno X2, crec que aquesta s'ha aplaçat, tenia que estrenar-se aquest divendres i arribarà el 8 d'agost.
Però fixa't, quina pena.
Sí, s'ha aplaçat.
Però com no estarem el 8 d'agost, avui la criticarem. Uno X2, parlarem d'ella, que
home,
ja l'hem vist.
És que si no parles, és que la gent...
Tenim que parlar, que sigui breument. El passat dimecres arribava Jurassic World, El Renacer, i el proper dimecres, dia 9, arriba la nova pel·lícula de Disney Pixar, Elio, que ja hem pogut veure, però que en tot cas la deixem per la propera setmana, no? Per tancar
sí,
la temporada.
Sí.
Bueno, pues, lamentablement tenim que parlar de Alo Schifrin. Avui li dedicarem sis temes de la dècada dels anys 60, una època de descobriment d'aquest gran compositor. No sé si tu estàs d'acord, Agustí, i tu, Conxita.
Sí.
Jo no sé, no el tenia massa, com diria, massa categoria fa uns anys, però de repente perquè és que em semblava que el seu estil era molt tipo Harry el Sucio de determinades pel·lícules, no? Però després escoltant tota la seva filmografia, realment hi ha partitures tant de jazz com de simfòniques, acústiques, té una gran varietat i era un gran compositor indiscutiblement, no? Un dels grans, 93 anys tenia en el moment de la seva mort. Ara crec que d'aquesta edat ens queda únicament el Lawrence Rosenthal, que ja fa bastant de temps que no treballa.
Uf, molts anys.
El Dave Grusin, que té 91 anys i que també fa bastant
anys
que està retirat. I l'únic més o menys en actiu que ha anat fent coses, però que ara crec que ja està una mica també malalt, és el John Williams, que també té 93, crec, no?
Dos...
Sí, diria que 93. No. Bueno, pues Alo Schifrin.
A veure, el John Williams és del 32, si
pues
no
93.
Recordo, 93.
Sí, sí. L'Alo Schifrin, el seu nom real és Boris Claudio Schifrin, va néixer a Buenos Aires un 21 de juny del 1932 i ha mort a Los Angeles el passat dia 26 de juny d'aquest any. Va ser un pianista, compositor, arreglista, director d'orquestra, de nacionalitat argentina i també nord-americana, estadounidense. I bueno, va composar múltiples, però moltes bandes sonores de grans films i també de sèries de televisió als anys 60. I és clar, tothom en aquest moment de la seva desaparició ha recordat Alo Schifrin per el tema de Missió Impossible, que ja portem unes quantes pel·lícules amb diferents adaptacions, però que venia del tema original que hi va composar sí. per la sèrie dels anys 60, no?
Sí, sí, sí.
Una sèrie que jo no recordo haver vist, no sé si vosaltres...
Jo
he tingut l'oportunitat de veure...
Jo no la veia perquè era de nit, era, i clar, era la canalla, ja anàvem a dormir aquella hora. Recordo el tema i això, però no l'havia vist perquè en aquella època, que fa molts anys, i era de la nit. Després...
Però és de l'època de la gent de Cipoll, i aquesta
sí
que la veies.
Sí, però aquesta em sembla que era més tard, perquè jo la recordo com una cosa d'anar a dormir. Hauria ser més tard i llavors ja la canalla l'enviaven
a... Quan sortien els damos a la cama, no?
A dormir.
Quan havia els dos rombos.
Sí, bueno, no, clar, potser a les 11 i a les 11 ja clar, ja enviaven a dormir.
Jo no sé, però suposo que hi ha
alguns
capítols que es poden veure per recordar com era
sona
al
com...
YouTube.
O... Sí, estan quasi tots al
em
YouTube.
Em sona la música, però ara no em surt la paraula... La relaciono amb això, amb anar a dormir.
Bueno, no sé. També va fer Mànix, sí. Que no sé si...
Va haver una època que es feien reposicions d'algun episodi. Algun episodi sí que l'havien fet.
Sí, sí, s'havien fet. Hi havia un espai que recuperaven sèries sí. antigues. Això sí que ho recordo, però això ja era als anys... Sí, als anys 70, hauria de ser.
Mànix, una altra sèrie que tampoc Mànix, jo també. Recordo haver vist.
Mànix la recordo també així, que la feien però que jo no l'havia vist mai. També la recordo, però...
Però la música la recordaràs en seguida. Perquè...
Ah, potser sí, però no, la sèrie en si tampoc l'havia vist mai. No.
Bueno, pues quasi 200 composicions per televisió, per cinema, música sinfònica. Va estar aquí a Barcelona, crec, fa bastants anys, tocant al Palau de la Música, és possible, però jo no van assistir a aquest concert, no el recordo jo ara mateix. I bueno, animat per el seu pare, que era un violinista sinfònic, ell, l'Alo Shipin, va començar a tocar el piano als 6 anys, o sigui, són d'aquests...
No, és que és això,
sí, sí.
És que anar al conservatori es comença a aquesta edat, als sí. 6 o 7 anys.
El seu primer mestre va ser Enrique Barenboim, i també a partir d'aquí bueno, va estudiar al Col·legi Nacional de Buenos Aires i en 1952 va anar a França. Jo buscaria cert paral·lelisme entre l'Alo Shipin argentí i Michel Legrand francès. Els dos van començar la seva carrera en estil de música de jazz. L'Alo Shipin va col·laborar bastant amb el gran Dizzy Gillespie i Michel Legrand també va col·laborar amb Miles Davis, tenen una carrera també després a Hollywood bastant consagrada, possiblement va treballar més l'Alo Shipin que Michel Legrand, però bueno, els tinc com un cert paral·lelisme, no? En 1960 es va traslladar a Nova York i, com he dit, va actuar i va tocar al costat del quintet de Dizzy Gillespie i a partir d'aquí va tocar diferents temes i discos de jazz latí, bossa nova i altres, no? A partir d'aquí també entraria dins del món de la televisió en diverses sèries. Les més conegudes, Mission Impossible, Mannix i Starkey Hutch, que també va fer el tema principal, no?
Starkey Hutch, aquesta sí que no l'havia vist mai perquè no m'agradava. Aquí jo ja era més gran, però ja podia decidir, però no m'agradava.
Jo crec que l'Agustí sí que la veia, Starkey Hutch.
Sí, veritat? Sí.
No m'agradava gens.
Jo alguns capítols tampoc era seguidor, no?
No, és que no m'agradava.
És de l'època aquella del cotxe fantàstico,
no, a casa sí que la veien, però jo ja em posava a fer una altra cosa.
Una miqueta abans
és
encara.
És possible. Sí. Jo me n'anava a l'habitació, ja, en aquella època sí que ja decidia jo si ho veia o no ho veia, però no, Starkey Hutch no era el meu, no.
I va tindre diverses nominacions als Oscars, concretament va tindre 6 diferents per La leyenda del indomable, La zorra, El viaje de los malditos, Terror en Amityville, La competición o El golpe 2, la darrera nominació al 1984, i mai se li va donar l'Oscar, únicament el 2018, fa 7 anys,
sí.
Però no es va veure, perquè són aquests Oscars honorífics.
Bueno, que surt una foto ara.
Com
sí.
Molt, llavors el 2018 sí. Se li va donar Oscar honorífic. I jo pensava, compositors...
Igual està al YouTube, eh?
Ah, és possible. Compositors sud-americans que hagin tingut tant d'èxit i hagin treballat a Hollywood, i pensava, pues no hi ha cap, sí que hi ha un, sí, i que té dos Oscars.
Sí.
És una increïble...
I que vindrà a Barcelona.
Ha vingut diverses vegades.
No, no, i torna.
Torna, sí, sí. Torna. Estem parlant de Gustavo Santaolalla, que va donar a l'Oscar per Broadway Mountain.
Que era clon...
Era una música tan avorrida.
Era
i tan...
horrorosa.
Però és d'aquells Oscars...
I a més, estava nominat el John Williams, per, em sembla que era a Memòries d'una Geisha, que és una partitura que és preciosa.
Sí.
Crec que era aquesta. I va guanyar sí. aquella que jo quan vaig veure la pel·lícula vaig dir, quina música més avorrida, més lletja.
Però és d'aquella tendència que hi ha alguns anys als Oscars que guanya la banda sonora de la pel·lícula millor que consideren els acadèmics, no per al seu estil musical, sinó perquè és la pel·lícula de l'any, ja que hi ha In Broadway Mountain.
Bueno, però això també va ser, passar no? l'any d'American Beauty i el Thomas Newman no va guanyar, eh?
Bueno, ja,
i se'l mereix molt bé.
Hi ha compositors que estan pues, això, agafats, no? En el cas de Laura Schifrin, pues,
bueno,
també, no?
A veure, a compositors i actors i directors, eh? Mm. No solament compositors.
Va debutar
sí
al cinema,
no?
Sí, va debutar al cinema el 1964 en una pel·lícula francesa dirigida per René Clément i que comptava amb Alain Delon de protagonista, una pel·lícula rodada a Hollywood, una de les poques que va fer Alain Delon a Estats Units, al costat de la Jane Fonda, que es titulava Los Felinos,
ah, sí.
i en la qual avui obrirem el nostre sí, programa sí. musicalment en record de l'Alo Schifrin, amb un estil clàssic d'aquella època, d'aquest gran compositor.
Thank you.
Los Felinos, partitura de Lalo Schifrin, una pel·lícula de cinema negre amb Alain Delon i Jane Fonda. Després també el 65 va fer una altra pel·lícula amb Rock Hudson, Claudio Cardinale, titulada Missió Secreta. I arribaria ja l'any 1965 en Cincinnati Kid, aquí titulada El rei del juego.
Ah, mira,
aquella gran pel·lícula amb Edward G. Robinson, Steve McQueen, no?
El mòbil se t'ha quedat orfe.
Sí, pobre. Jo tinc la música al mòbil i la cançó de Ray Charles, que era el títol principal. El 65 també faria una altra pel·lícula, en aquest cas dirigida per Jack Cardiff, amb Rod Taylor i amb la cantant Shirley Bassey interpretant el tema principal, que era El liquidador. Després faria Demasiados secretos para un hombre solo.
Ah, sí,
i el 67-68 és molt curiós perquè va fer dos partitures totalment distintes, diferents, però que contenia, bueno, els actors principals podríem dir que eren els més cools de l'època, els més freds, que era per un costat Paul Newman i per l'altre costat Steve McQueen, no? I La leyenda de l'innomable, que realment el títol original seria Luke Manofria, no?
Sí.
El Cool Hand Luke, sí. I Bullitt, que és la pel·lícula de Steve McQueen. Bueno, pues eren dos actors que en aquella època eren dos grans estrelles i amb els quals ell va composar dos diferents bandes sonores que d'aquí una estona escoltarem. Després faria pel·lícules bèl·liques també com Infierno en el Pacífico, del John Boorman.
Ui, aquesta pel·lícula era un rotllo.
Sí, era Lee Marvin i Toshiro Mifune, en una illa els dos, no? Barallant-se. La zorra, que és una pel·lícula del 68, una pel·lícula que tenia la Sandy Denny com protagonista. Màfia. Arribaria també una de les primeres col·laboracions amb Clint Eastwood, amb el qual va col·laborar en diferents moments, no? En aquest cas seria una pel·lícula del Don Siegel, La jungla humana, que era una pel·lícula que està bastant,
sí,
bé, no?
Sí, sí, més o menys, sí, la recordo.
Che, també una pel·lícula que també
era
es va
el
fer...
Richard Fleischer, sí,
també.
Sí, sí, la recordo.
Los violentos de Kelly, un gran èxit comercial, una altra vegada en Clint Eastwood, amb una partitura molt alegre i molt distesa, que ben bé, bueno, contenia una cançó així,
sí, bueno,
en un grup de l'època que no es deia molt en una pel·lícula bèl·lica. La pel·lícula estava bé, a mi em va agradar molt.
La fan cada dos per tres.
Sí, doncs pues m'enganxo sempre. No sé tu, Agustí, si et passa el mateix. Aquelles pel·lícules...
Jo, és per robar el banc, a veure,
sí,
per agafar idees.
Tota la part final està molt bé, allà amb els dos tigers que hi ha, els carros de combat alemanys, el banc, i ells duran voltes per aquell poble a veure com poden arribar a destruir els carros de combat alemanys. Està molt bé. Després faria, a partir d'aquí, una altra pel·lícula, bueno, el Paul Newman, Un hombre de hoy, per exemple.
Sí.
El seductor, una altra vegada en Clint Eastwood.
Sí, però aquesta era del Don Siegel.
Don Siegel, i en aquest cas musical Lo Schifrin. Harry el sucio,
també
un dels
era,
temes
també
més
era
coneguts d'aquest compositor. Un altre en Clint Eastwood, Joe Kidd.
Joe Kidd era del John Sturges.
Correcte, sí, sí,
sí, sí.
I bueno, la dècada dels 60-70 no parava de composar i va ser les dues dècades possiblement amb més i excel·lents bandes sonores. Una curiositat, va treballar una pel·lícula del Bruce Lee, Operación Dragón. Va composar el tema...
Una pel·lícula que no he vist mai a la vida.
Jo crec que sí, perquè és clar, a mi em va donar l'època jovenet
de xinos, que deia,
de Bruce Lee, i hi havia diverses d'ell, no? Karate Muerte en Bangkok, Operación, sí, Dragón...
I em sembla que el dolent era el Chuck Norris amb aquesta.
Sí, sortia el John Saxon també,
sí,
no?
Sí, que va estar Sitges una vegada de jurat.
La setmana que ve posarà el tema, que és bastant original, perquè se senten uns crits que suposo que són del Bruce Lee,
dels,
no?
que van,
sí,
pagant
els crits,
hòstia,
típics del Bruce Lee. La setmana que ve ja posarem el tema d'Operación Dragón, no? Harry el Fuerte, El Supergolpe, Los Cuatro Mosqueteros, La Venganza de Milady, també
pues
va ser...
Pues la primera era de
Michel Legrand.
Legrand.
Sí, per això, mira, una certa relació de lo que jo parlava abans. Ha llegado el águila, una excel·lent pel·lícula, i excel·lent banda sonora. El viaje de los malditos va estar,
sí,
nominat.
Que es va rodar aquí, a la Barceloneta. Sí, sí.
Muntanya russa. I després, ja a partir de finals dels 70, ja entraria una mica en una certa composició per a pel·lícules més de sèrie B, a l'Aeropuerto 80, una altra vegada a Alain Delon, Terror en Amityville, Brubaker, que és una pel·lícula que
sí,
a mi m'agrada molt.
Bé, sí,
està molt bé, Brubaker.
Sí,
molt bé.
Molt
i basada en fets reals. Que
sí, sí, està molt bé.
Que interpretava Robert Redford,
sí,
no?
un
alcaide d'una presó que es fa passar per un pres que acaba d'arribar per veure les, com es viu dins d'aquesta presó,
sí,
que li han arribat moltes
bé,
denúncies.
Sí, estava bé la pel·lícula.
I el
sí.
tema, inclús, també recordava en certa forma el de La llegenda de l'indomable, no? Una altra pel·lícula també de presons. Què més, què més? El dia del fin del mundo, El concurso, Cavernícola, aquí ja veiem que Aquí un amigo, és la pel·lícula de Billy Wilder, no? Devia ser.
Sí, Aquí un amigo, ella. Sí.
I ja a partir dels 80, pues, bueno, la seva carrera no va parar, perquè, bueno, inclús ja he dit abans, va estar nominat per El golpe 2, com millor banda sonora adaptada.
El golpe 2?
Es va fer el 83, no? Però la resta de pel·lícules pues, tampoc van ser molt, molt destacables. El Cuarto Protocolo, El regreso del río Kwai, etc, etc. I una de les darreres que jo recordo d'haver vist és del 2004, jo pensava que era més recent, una pel·lícula amb Salma Hayek i Pierce Brosnan que es va titular El gran golpe.
Era molt dolenta, sí. molt.
Però em va fer gràcia per la música.
Els que jugaven els diamants. I,
jo la vaig veure al Balanyà, era molt dolenta.
I també va treballar en Hora punta 2, Hora punta 3, que crec que és la seva darrera composició pel cinema el 2007. Un dels grans músics de tot tipus d'estils, de jazz, de funk, de música sinfònica. Una pena, s'ha deixat l'Aldo Schifrin.
Pues sí.
I ara escoltem un altre tema. Què et sembla, Agustí? Quin tema podem posar ara?
Segons el guió, B-Manix.
Ah, molt bé. Està molt bé. De l'any 67. Tema principal de la sèrie de televisió Manix, un excel·lent tema principal amb molta força, com quasi sempre amb l'Alo Schifrin en aquesta època. I nosaltres continuem ara aquí a Cinerama, ja parlem d'algunes estrenes que hem pogut veure. La setmana passada no havíem vist encara la de Megan 2.0 i ara ja l'he vist jo, únicament. No sé si algú d'aquí ha vist la Megan, la primera. Tu l'has vist, Agustí?
Jo, per el que he sentit, aquesta supera la primera.
Però vas veure la primera, tu?
La primera, sí.
Jo no. Con la qual anava una mica perdut. Bueno, aquí tornen a parlar del tema de Megan, que es veu que és una com una espècie d'androide d'intel·ligència artificial molt semblant a un humà, que es desmadre una mica l'anterior pel·lícula, no? Que és sí, de terror, sí, sí. I acaba pues, desconnectat, crec, no? I aquí pues, torna una altra vegada el mateix equip de la creadora de Megan, però resulta que una empresa de defensa que treballa de forma no massa legal ha creat una altra copiana Megan, ha creat un altre androide també dona. És curiós, aquí les androides són tots dones i són, com es diu ara, d'aquestes...
Són dolentes.
Són dolentes i també tenen empoderament, no? Com es diu ara. En aquest cas es diu Amelia, curiós nom, no? Per a un androide d'intel·ligència artificial, que de repente se les va una mica de les mans i ja no segueix les ordres d'aquesta empresa de defensa fora de la legalitat. I la pel·lícula pues, tenen que retornar a agafar a Megan, retornar-li a la vida, entre cometes, perquè s'enfronti a l'altre androide, que és Amelia. Bueno, jo, què vols que et digui? Vaig tenir una pel·lícula tan confusa que no em vaig enterar molt bé de la seva història. Tothom l'alaba, com tu deies, Agustí, perquè és molt ochentera. Sí. Hi ha un moment al final que hi ha moltes referències a pel·lícules de l'Steven Seagal i d'altres d'aquella època. El meu problema és que jo no sóc ochentero. A mi és que les pel·lícules dels 80, excepte alguns grans directors, no sóc massa seguidor, no? I reconec que Los Goonies i altres pel·lícules d'aquella època tampoc a mi em fan...
Goonies no em va agradar.
No sóc un gran seguidor. No sé si a tu et passa.
Home, els 80,
tu ets més jove, con lo qual els 80 igual te van...
Et té.
Per això dic que algunes pel·lícules sí.
A l'Indiana Jones, ja l'ET, els Goonies tampoc estan tan malament. Hi ha no, la vida privada de... No, aquella que van fer del Sherlock Holmes de jove... Hi ha moltes pel·lícules sí. Que estan bé.
El secreto de la piràmide.
El secreto de la piràmide, exacte.
Sí, el que passa que es parla molt d'altres pel·lícules de, pues això, de Steven Seagal, del Jean-Claude Van Damme, d'aquest estil més d'acció física, no? I bueno, jo et dic, a mi em vaig perdre molt en aquesta pel·lícula, no acabava d'entendre molt bé què estava passant en tota la història. Hi ha moltes baralles, cosa habitual avui en dia, no? Sí que és molt espectacular, perquè realment ja sabem que els androides estan interpretats per dos actrius, que no són robots de veritat.
Ah, no? Jo pensava que sí.
No, podíem arribar, o ser digitals, no? En aquest cas, però que no, que estan
bueno,
retocats
com
digitalment.
Com Blancanieves, que els nanitos eren digitals.
Per
ah,
això.
Sí. I... Sí, bueno, i Stitch també és digital.
És una sèrie B que jo ja dic, no vaig entrar molt en aquesta història i que, bueno, lògicament tindrà el seu públic perquè la primera va tindre força d'èxit, con la qual aquesta continuació possiblement ja estigui amb el top 5 de la cartellera d'estrenes dels darrers dies. Però ja dic, a mi em pilla una mica gran i ja estic una mica fart de tantes pel·lícules de baralles, després de Ballerina, d'aquesta... I vull una mica més de històries, ja sé que és ciència-ficció i tot el que vulguis, no? I també hi ha una nena, con la qual pues, sempre han de posar la jovent que porta endavant la pel·lícula. Si a 28 anys després tenim un nen, que en aquell cas té 12 anys, aquí una nena d'uns 14-15 anys també, que és la coprotagonista.
Ara que parlaves del top, saps quina és la pel·lícula que s'ha vist més aquell cap de setmana a Espanya?
La Quimera de l'Oro?
No.
Quina?
Padre no hay más que uno, cinco.
Ah. Pues diuen que és horrorosa.
Ha superat a Fórmula 1. Fórmula 1 s'ha estrenat a 78 països, solament en 4 no ha sigut la més vista. I un és Espanya, que ha guanyat la pel·li del Segura.
Pues diuen que és horrorosa.
També pot ser la durada, 2 hores i mitja de Fórmula 1 contra 1 hora 40 que deu durar la Santiago Segura. No he vist cap de les 5.
La primera vaig veure jo. El que passa és que és una pel·li que posen amb els nens que riuran
sí, pues
i potser per això...
Pues l'altre dia una persona que va anar diu que els nens deien i això quan s'acaba? Perquè ni els nens estaven Bueno, es diu que és horrorosa.
Sí, però el Santiago Segura té aquesta, aquest màrqueting que surt a totes les televisions. Sí, no, no.
En televisió, en ràdio, va amb la seva samarreta de promocionar la pel·lícula. Escolta, que no falla.
No falla, doncs mira, no havia caigut jo que en aquesta poguessis ser la més taquillera, no? Bueno, després de Megan 2.0, pues podríem escoltar un altre tema de Lois Griffin. Ja dic, no dic que sigui mala pel·lícula, podrà ser molt comercial, la gent s'ho pot passar molt bé, però a mi hi ha aquestes pel·lícules de tantes baralles i jo m'agrada la ciència ficció una mica més seriosa, entre cometes, no? I bueno, m'agrada Mission Impossible, que també podria ser ciència ficció perfectament, i més la darrera.
El Planeta Prohibido t'agrada a tu?
Home, sí, però això ja són paraules majors.
Ara es veuen antigues aquestes pel·lícules.
Es veu molt antigues, sí.
Sí, però tampoc creguis que han vagit bastant bé aquesta pel·lícula, eh?
No,
l'únic que veus
no
el robot que no, però
fa molts anys
està,
que no
està bé la pel·li.
I una altra que m'agrada molt, que a més el protagonista és un escriptor de novel·les d'anticipació. Quina pel·lícula pot ser?
El tiempo en sus manos.
Sí, gran pel·lícula, el Rod Taylor, fent de H.G. Wells.
I Los pasajeros del
tiempo. Sí, perquè després van fer una de
Pasajeros del tiempo.
De la màquina del tiempo moderna, que era dolentíssima.
Era molt dolenta.
Ah, sí,
oh, però
sí,
molt dolenta.
Sí,
i no fa gaire, no fa gaire l'han fet per la tele. La me la vaig saltar, dic, això.
Sí, sí, aquests remakes no fan falta. En canvi, aquella pues, té el seu estil visual.
Té la seva cosa.
També surt la Ivie Mimie. I a mi m'agrada rock, que em va donar molta por aquella pel·lícula, no? Tota la part d'aquells bitxos, aquells que es van menjant a la gent pobra.
Ara et diré una pel·lícula que em va donar por a mi de petit. L'Odissea amb el Kirk Douglas, quan surt el cíclope amb l'ull que es menja als pastors, allò em vaig amagar sota la cadira del cine. Pues era, mira, molt petit aquella pel·li.
L'Odissea estava moda, ara s'estrena la darrera que han fet el
sí,
Ray Fiennes.
Però això no surt el que diu ell.
No, no. Perquè
te'n recordes quan surt el cíclope que estan allà
no
les ovelles,
recordo,
el Kirk Douglas allà,
sí,
que s'amaguen entre les ovelles.
I a més ho vam estar parlant a nosaltres i després a Tertúlia va dir el director, que és, no me'n recordo, no sé què, Pasolini, que no,
Umberto Pasolini,
que no s'havia fet aquesta història des de l'any 55, que és aquesta. I ara s'ha fet aquesta i està fent el Christopher Nolan, està fent una altra. Però jo el que li vaig dir, ho vam estar comentant, dic, em sembla que era molt diferent, perquè és
perquè
això...
Perquè aquella era més d'aventures.
Era d'aventures,
i aquesta és més shakespeariana,
sí,
no?
És l'història de l'Ulisses, més
sí,
aventures, tot el que passa...
Però jo aquesta pel·lícula em sembla que la vaig veure quan era petita per la tele, i no sé si l'he tornat a
veure. Jo la vaig
veure
al cine Breton, que ja no existeix, a Sarrià, que jo era petit, i que portàvem el berenar amb ma mare,
sí,
i tot,
sí,
i quan vaig veure allò que em vaig amagar sota perquè era molt petit, i és de les pel·lícules que me'n recordo.
Sí, sí, jo també em passava el tiempo en sus manos, a mi també em va donar molta por aquests.
Jo el que feia molta por era la bruixa de Blancanieus. Una por horrorosa, però molta, eh?
Sí, quan està vestida, quan és l'àvia lletja, allò...
Em feia una por...
També el Dràcula de l'època he vist amb
sí,
ulls
però,
de nen...
Sí, però jo no l'havia vist perquè jo no em portava a veure aquestes pel·lícules.
I després es veu la versió que va fer el James Franco aquí a Espanya, que sol Christopher Lee, que es veu el vampiro i es veu el cable que l'aguanta la sombra. Dius, sí, ahí...
El James Franco, sí.
El James, sí.
Sí, que, era, que va fer director, adaptacions, sí.
Sí, sí.
Sí. Bueno, pues...
La bruixa aquella em feia molta por, molta, oh!
Records de cada infantesa o joventut, no?, dels que participem aquí. Un altre tema de la Lois Griffin, per desconnectar una mica de les estrenes.
Una molt bona pel·lícula, amb una escena amb ous, impressionant.
Quants es menja? 50?
Sí. Sí.
És horrorós, no?
Sí, és allò, sí.
La llegenda de l'indomable. Thank you. excel·lent partitura de la llegenda de l'Indomable, o el títol original traduït seria Luke, mano fria, no?
Sí.
Seria aquesta excel·lent pel·lícula, una banda sonora, ja heu escoltat, totalment diferent a les anteriors com Mannix, Missió Impossible o altres d'estil més jazzístic, no? Continuem aquí a Cinerama i en aquest cas ja parlem d'estrenes. De quina estrena vols que parlem, Agustí?
Home, la més important és Jurassic World, El Renacer,
que es va estrenar el dimecres.
Exacte.
Això que fan de tant en tant
és
algunes
grans
pel·lícules.
És que totes s'han estrenat el dimecres, menys dos.
Sí. Pues Jurassic World...
L'has vist?
Sí. Sí,
sí. I diuen que està molt bé.
Sí, és molt distreta, és una pel·lícula d'aventures. Crec que és la sisena o la setena de la sèrie. Jo és que l'anterior no la vaig veure, la de Jurassic World Dominion, on sentien els actors...
Em sembla que és la setena, aquesta.
La setena, però l'anterior jo no l'he vist, no sé si tu, que sortien els actors de la, sí, de la inicial.
A l'última van sortir tots, els de Neill, Jurassic
Jeff
Park
Goldblum,
i els del Dominion, sí, tots.
S'havien juntat, doncs sí. Pues aquesta no l'he vist.
I la del Bayona?
La del Bayona la vaig veure.
Jo no, i és que jo només he vist la primera.
La del Bayona no estava malament.
Era diferent, perquè sí, més hi havia una part que passava una mansió a Anglaterra, sí, que semblava més pel·lícula de Hammer, no? De terror, mm, diferent. Pues bueno, aquí tenim Jurassic World El Renacer, que és la després de 32 anys de la primera, que es va rodar al 93, bueno, es va estrenar al 93, i que justament ahir la feien algun canal d'una plataforma.
Sí, sí, sempre, sí, sempre ho fan, això sempre ho fan.
Sí.
Però és molt curiós, perquè clar, els efectes digitals que al 93 em semblaven espectaculars, ara la veus i, hòstia, pues els dinosaures tampoc semblen quasi ben bé d'animació, no? Clar, han passat 32 anys i els efectes digitals d'aquesta Jurassic World El Renacer són impressionants en aquest aspecte, són increïbles.
Mira,
eh?
Jo sempre poso l'exemple de la meva pel·lícula, que el tòtem de pel·lícula és King Kong de l'any 33. Tu la mires ara i dius, però està superben feta per aquella època.
Sí.
És que tens que valorar quan s'ha fet la pel·lícula.
Sí, sí.
Hombre, sí, sí.
Pues aquesta té coses de King Kong, eh? Una expedició que arriba,
sí,
a una
selva,
illa, a la selva, animals prehistòrics,
una noia rosa,
té cosetes de, mm, o sea, jo estic entre Tomb Raider, que seria la Scarlett Johansson, mm, no? L'aventurera aquesta, experta, perquè és una mercenària que ha estat en moltes guerres, històries, i després de King Kong també té certa cosa, no? Això d'una expedició que arriba a una illa on hi ha animals prehistòrics i tenen que buscar tres per treure el sang genèticament, perquè hi ha una empresa de laboratori que vol crear unes medicines per curar enfermetats i fer molt negoci. És perquè hi ha tres animals aquests prehistòrics que amb la seva sang o el seu ADN es poden aconseguir, no? I és aquesta expedició que es crea a través de la Scarlett Johansson, el Mahershala Ali, que és un actor, sí, que va fer aquella pel·lícula amb el Viggo Mortensen, no?
Ah, el negre.
Sí, correcte. Jonathan Bailey, i el director és el Gareth Edwards, que és un especialista en pel·lícules d'aventures i espectaculars com Godzilla, una altra pel·lícula també d'animals prehistòrics, o també Rock One, i una que es deia The Creator, que era de ciència-ficció, que no estava malament.
No.
Sortia el fill del Denzel Washington,
sí,
com protagonista.
Sí, no està malament aquesta.
No està malament.
Bueno, i Rock One tampoc està malament.
No. Sembla que no he vist cap.
És un bon director, a nivell d'acció i aventures, en aquesta pel·lícula Jurassic World Renacer, 2 hores 13, la veritat és que no t'avorreix en cap moment. A mi el problema que li trobo en aquesta pel·lícula és que hi ha com una subtrama, perquè dius, vale, l'expedició de 5 o 6 persones que van a aquesta illa a aconseguir això, vale, però és que després hi ha una subtrama que hi ha com una família que està navegant amb un vaixell, una família de latins, no? De personatges de parla hispana, que és el pare, la nena adolescent, la nena més petita, i el nòvio de la nena adolescent, que és el graciós de la pel·lícula, no? I és clar, es fiquen en aigües on no tenien que haver-se ficat, perquè ja, per allà hi ha reptils i prehistòrics i tot tipus de bitxos, no? I aquesta subtrama que els junten amb, la, amb el grup aventurer, a mi me'n sobra una mica, perquè...
Per animar el cotarro.
No, perquè la quota, suposo que tenen que posar personatges no? latins, i no, suposo que és per això. Jo, si hagués tret aquesta part, que també hi ha una nena petita, el que diem, que ara al cinema tenen que posar nenes petites que dius, aquesta se la cruspirà un dinosauri o algun bitxo, però no, no sabem, no diem què passarà, no? Sí que personalment saps en tot moment quins dels protagonistes aniran caient, aniran morint, ho tens molt clar, no? I és molt, molt, molt espectacular a nivell d'efectes, els bitxos que surten. Al final hi ha un, perquè en aquesta illa s'havien fet en un laboratori experiments de mutació en aquests animals prehistòrics, feien allí experiments, i ja el bitxo final és una espècie d'entre alien, un tauró, un dinosauri, no sé què és. Ja escenes, com dic, molt espectaculars. La pel·lícula no és avorrida, el que passa que és más de lo mismo, no? És continuar una saga que va començar a ser molt interessant, perquè a més era una novel·la d'un escriptor que també va ser director de cinema, el Michael Crichton.
Sí, va fer alguna coseta.
Va fer diverses pel·lícules.
Sí, sí.
Aquella de Coma, o aquella amb el Sean Connery i el Donald Sutherland, que es deia el primer gran assalto al tren.
Sí, que era... estava molt bé aquella, veus?
Era molt distreta.
Sí, sí, sí. I la música?
Pues, Jerry Goldsmith. I va ser dirigida per Michael Crichton. Curiós cas, no? Un novel·lista de novel·les de ciència-ficció d'anticipació reconvertit en director de cinema, no? I bueno, pues és más de lo mismo, pel·lícula distreta d'aventures, la podem recomanar, i suposo que en algun moment serà també la més taquillera. Jo crec que ja el Santiago Segura se la cruspiran els tiranosaurios o els reptils prehistòrics d'aquesta pel·lícula.
Sí, perquè aquesta també és familiar, no?, dintre de tot.
Sí, a veure, en aquestes pel·lícules, tot i que es cruspeixen alguns dels protagonistes, sang no es veu.
Ja. Perquè interessa que vagi tothom.
Clar, no són gore, no són bèsties, no? Sinó que són, està limitat el tema de sang i d'efectes gore. I una cosa molt positiva és que sona en diversos moments el tema principal de John Williams,
sí.
Que era una grandíssima banda sonora. Tenia dos o tres temes de Jurassic Park realment.
Sí, molt hi ha bons. Diversos, sí.
I el compositor d'aquesta banda sonora, qui diries que pot ser?
No sé.
Alexandre Desplat.
Ah, sí?
Sí.
Ah, mira,
curiós.
Normal.
Bueno, no destaca molt la música.
No.
Perquè el que destaca més és el tema de John Williams. Bueno, pues sí, la recomanem, Jurassic World, El Renacer, que no sé si ja després continuaran o no.
Buah, segur.
Sí?
Bueno, no ho sé, jo em vaig quedar la
poden
primera.
Poden fer tantes?
No he vist la segona.
Poden fer l'spin-off, el reboot...
Ah, sí, vaig veure una, no sé quina era, que em vas dir tu que estava bé, vaig anar i a mi no em va agradar, i ja està.
No, crec que era la quarta.
És possible, no ho sé.
Sí, no, aquella del parc temàtic.
Sí.
Que era un parc temàtic...
Que em vas dir, està bé...
Que sortia el Chris Pratt...
Sí, bueno, crec que sí.
Pues era entretinguda.
Pues a mi no em va agradar.
A mi sí.
Ja no he tornat.
Bueno. Pues després del Renacer de los Juràssicos, un altre tema del senyor Lalo Schifrin, presenta'l, Agustí.
Bullit, una gran pel·lícula on hi ha una de les millors persecucions de la història del cine.
Sí.
Els carrers de San Francisco.
I saps que el director va ser el Peter Yates, que era un director anglès, i el productor... Jo tinc un llibre sobre Bullitt que parla de moltes coses,
sí,
està molt bé aquest llibre,
sí, ja
i parla d'això, que el Peter Yates havia fet una pel·lícula a Anglaterra amb el Jock Hawkins i un actor dels Canyons de Navarone, com es deia, l'Stanley Baker,
sí,
i que era una pel·lícula també de robatoris, i hi havia una persecució que estava molt bé, i el productor de la pel·lícula es va fixar en aquesta persecució i diu, ostres, aquest director sap rodar i ens aniria bé que fos el director de Bullitt, no? I va acceptar la proposta, i realment aquesta persecució per les carrers de San Francisco amb el Ford Mustang clàssic, que a mi m'agradaria tindre, però que no tindre del 68, és espectacular, no? I la música que acompanya aquesta escena també, no? Jo de tant en tant me'l poso el vinil únicament aquest tema, perquè et dona com empenta, et dona força. Millor en aquesta calor faria falta posar-lo, no? Però ara escoltarem el tema principal. Volum. Aquí a Eixample Barcelona Ràdio, recordant el gran mestre de la música per cinema, Lalo Schifrin, i recordant també i comentant algunes de les escenes arribades aquesta setmana a les pantalles dels cinemes.
I ara tenim una escena lo que surja, una pel·lícula francesa que és un remake d'una pel·lícula espanyola.
Sí, Sentimental, de Cesc Gai, i és una còpia calcada exacta, sí, de la,
bueno,
pel·lícula.
Ja era una obra de teatre que es deia Els veïns de dalt.
Sí. Jo la vaig anar a veure, el Romea, sí? I estava força bé l'obra.
Doncs pues aquesta és igual, o sigui, exactament, la trama és igual, és curiós, perquè el cinema francès habitualment es fa al revés, no? Se fan remakes aquí de pel·lícules d'altres països, i en aquest cas el cinema francès ha triat una pel·lícula recent, perquè la pel·lícula de Cesc Gai és el 2020, recordem Javier Cámara, Griselda Siciliani, Belén Cuesta i Alberto San Juan en els quatre protagonistes, sí. I aquí trobem a quatre protagonistes actors francesos, que almenys el que em va agradar és que no són els habituals que veiem moltes vegades d'actors o actrius a pel·lícules franceses que van arribant. Bueno, la pel·lícula és curteta perquè és una hora i vint.
Sí,
no,
bueno,
arriba
la
més.
Del Cesc Gai també. Sí.
I bueno, està bé la pel·lícula, el tema que tracta entre dos veïns i el tema de relacions entre parelles.
Però no surt el Pere.
En aquest cas no, el Pere Vall sortia en la Sentimental. Més estrenes.
Una pel·lícula del cinema dins del cinema, Diamanti, italiana. Sí. Què tal? Una mica així d'intriga, moda, anys 70...
Mm. Bueno, és com una telenovela, d'aquelles de tarda.
Sí, però no és al cine, és al teatre. Mm. Bueno, sí, elles fan vestits, és una modesteria, que fan vestits, però d'aquests sí, per teatre o
per cinema
també. O sigui, no és una casa de modes, perquè elles no fan res de modes. Elles el que fan és recrear vestits d'època. Bueno, és aquesta història de diverses... Ja vam parlar quan al festival una miqueta.
A mi em va agradar.
Sí, no està malament. És la història de dues germanes que, bueno, una d'elles posa aquesta... que té un passat una mica així, com sempre, que li han passat coses, i bueno, posa aquest taller, i és la història d'ella, de la germana, que també treballa allà, i de les altres dones que treballen allà, no sé quantes són, no me'n recordo ara, si són 5 o 6...
Sí, és pel·lícula de dones.
Sí.
Les protagonistes, sí, surt algun actor i surt el mateix director, el Fersan Öztepek, al final de la pel·lícula també surt ell, no? Bueno, és una pel·lícula molt vistosa a nivell visual.
Sí, clar,
no?
Perquè els vestits són molt vistosos, els vestits que elles confeccionen.
També el maquillatge de l'actriu protagonista, la fa ressaltar molt...
Sempre va super arreglada.
Bueno, a mi jo no em vaig semblar una pel·lícula que a mi m'ha agradat, dins de que és una mica culebron i telenovel·la...
Sí, hi ha cançons, també...
Italianes, ja van escoltar un parell de temes de la banda sonora del món.
Sí, quan va al festival, sí.
Bueno, és un drama, però en tocs així lleugers, no? I que parla de dones.
Home, hi ha històries molt
dramàtiques, sí, de maltractaments, clar, té que tocar també el tema,
sí,
aquest, no?
I la
però que acaba d'una forma també
no, i la protagonista principal, la seva història d'amor, com va ser, tot allò, ho descobrim.
I una de les treballadores, una que fuma i que també de tant en tant va dient coses molt, molt còmiques, podríem dir. Diamanti, jo la recomano, dins de que no és una gran pel·lícula, però bueno,
pel·lícula, però es pot veure,
com del cinema italià, tampoc arriba a gran producció, és una pel·lícula destacable, toc, i que el seu director crec que és turc.
No? Ah, no però ho sé, bueno. Això sí que no ho sé.
I ja per tancar alguna pel·lícula
bueno,
més?
Bueno, una que l'han entressat, que ja heu vist, que la faran a l'agost, que és la del Paco León 1X2.
Pues no sé què dir-te d'aquesta pel·lícula.
Pues potser per això l'han atrasat.
Sí, jo crec que no acaba de funcionar el tema.
No,
veure,
és molt exagerada.
Comença la pel·lícula que dius, bueno, aquesta típica reunió de 5 amics, no? Hi ha dos parelles i un que s'acaba de separar de la seva parella.
I que és, bueno, és amic d'una de les noies, bueno, és company de treball, de feina, d'una de les noies.
I dos d'ells són habituals, bueno, juguen a les travesses. Sí.
Fan quinieles des de fa 30 anys.
Exactament, i estan esperant aquell dia a veure si tenen la sort d'encertar els 15
abans
resultats.
Abans eren 14.
Ara es veu que són 15.
Sí, ara són 15.
No.
I és aquesta trama que se'n va embolicant, enrevessant, i jo crec que hi ha un moment que ja no saben molt bé, en moments realment que no entens què està explicant el director, què està passant
en aquella casa,
perquè tot passa dins d'una casa,
sí,
està rodada a Canàries,
però no es veu Canàries,
però tot passa dins d'una casa, en aquests 5 personatges, i coses que van passant inverossímils i no sé, que no t'acabes d'entrar a la pel·lícula. 1X2, Paco León, bueno, no sé si tindrà massa èxit perquè hi surti com protagonista. I res més, la setmana que ve ja parlarem de la darrera Disney Pixar i d'algunes altres escenes que ens poden arribar. Tu al programa Banda Sonora la dediques?
Li he dedicat a Monstres Marins aquesta vegada.
Molt bé. Pues nosaltres tanquem ja en dos temes de Lalo Schifrin per tancar avui el nostre record aquest gran compositor, el tema de La Zorra, una pel·lícula de Mark Riddle com director, i també un dels temes de Los Violentos de Kelly de Clint Eastwood, i tornem d'aquí 7 dies, si us sembla.
Doncs fins la propera.
Thank you. Thank you.